Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts, bon divendres. Tanquem aquesta setmana, primera setmana d'aquesta temporada de tertúlies, de la rentrée, com diuen els amics gals veïns del nord. Tinc mixitat avui també a la tertúlia. Hi ha un petit desequilibri, però bueno, tinc una setmana, hem arrencat setmana amb mixitat en els convidats. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Bon dia.
Sí, apropa't una miqueta al micro que no et senti. Ara,
hola.
Ara sí, bon dia, benvinguda, Elisa.
Gràcies.
Com t'ha anat l'estiu?
Molt bé.
Bueno,
realment molt bé.
Perfecte, bueno, doncs me n'alegro.
Per descansar.
Bueno, d'això es tracta també. Bruno López, benvingut.
Què tal, com estem?
Molt bé. Estiu profitós, intens?
Estiu molta feina i ara per fi unes setmanes aprofitoses, sí.
Bueno, ja tot arriba. Hi ha gent també que li agrada fer vacances, si pot, al setembre.
Molt aprofitós, la veritat, per desconnectar una mica.
Bueno, ja va bé. Joan Guixà, benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Tu fas part dels que quan els nens estan al col·legi ja estàs content, no?
O sigui
que...
Sí, ara comencen les meves vacances.
Sí. Sort que no escolten la ràdio, no, la canalla?
Bueno, igual ho sent la dona. I...
o potser la canalla agafa el podcast de...
No, estarà d'acord, estarà d'acord. No, les vacances amb canalla petita ja sabeu que són intenses i divertides, no? Però bueno, també està molt bé, poder estar amb ells uns quants dies, no? Sí, desconnectar. I...
És un altre ritme, per dir-ho.
Sí, és una altra feina. No, és divertit, eh? Jo m'ho passo molt bé amb ells, però sí que és veritat que és exigent, saps? A vegades més que la feina.
Hi havia un article que deia, bé, a vegades els conflictes tornen quan tornes de vacances, no? Dius, perquè has tingut un ritme de vacances o unes concessions o el que fos de vacances, i que després quan tornes a la rutina diària ja aquí ja s'embolica la troca.
Bueno, els darrers dies, no? Abans del col·le, quan intentes tornar a horaris... normals, per dir alguna cosa, no? Ostres, això és un caos, saps? Si dius, vinga, a dormir. No, però si encara és de dia, què em fas anar a dormir? No? Calma, saps? Però bueno, tot torna. I tot torna a la normalitat i tornem a agafar ritme i aquí estem, altre cop, no? Un any més.
Un any més. Parlant de ritmes, ja que poses sobre la taula el tema, hi havia queixes dels usuaris sobre les línies de bus, la L3, doncs, la que va para Soldeu buida, la L4 que puja fins al pas de la Casa Saturada, encara no ha començat la temporada, o sigui, hi ha col·les, tal. No direm que comencem per mal peu, però ja comencem amb unes certes mancances, per dir-ho així, no, necessitats.
Adaptació, no? Bueno, s'hauran de fer canvis, no? És evident.
No, allò que has comentat també, no? Com és un canvi molt recent i s'ha fet durant el temps de vacances escolars, doncs ara les escoles tenen un problema que és adaptar-se i adequar-se als seus transports. Mm-hmm. El principal problema és la conciliació entre estudiants mm-hmm. i treballadors.
Sí.
Molts coincideixen a la mateixa hora i evidentment els busos estan... Però estava el projecte que el que seria transports de govern reforçaria aquells horaris en concret, etc. No tan sols amb desplaçaments que passarien de 15 minuts a cada 10 durant unes certes hores, però també hi ha amb vehicles, a partir d'aquí. És que m'agafes de vacances, m'agafes, just acabo d'arribar i estic molt desconnectat.
No, però per el que dius, Bruno, també és que et dius, aviam, si hi ha un transport escolar, de la manera que ho vull entendre, és per als escolars, després es pot entendre que, clar, els estudiants tenen un horari variable, classe, no classe, tal, que també pot utilitzar en el transport públic, però clar, aquestes variacions, si d'un dia per l'altre tens un mestre que, per lo que fos, malalt, ausent, el que fos, i et trobes en 25-30 o més alumnes que a aquesta hora, què fan?
Sí, però el tema del transport escolar també està en els horaris, perquè si l'alumne perd el transport, que aquestes setmanes
és
serà molt sovint, això
sí,
passarà
sí,
molt
sí,
sovint.
Clar,
el transport específic escolar és a l'hora, i si no estàs, s'esperi, si no estàs, marxes sense tu. Després hi havia, ahir vaig llegir algo que era el bus lliure, que deixa de tenir el nom de bus lliure per tenir un altre nom, perquè també es confondia el bus lliure amb un bus normal, i és veritat que es veia estudiants, persones a dins del mateix bus, i al final és tot un cúmul de coses que no s'entenen, el per què passen, i, o bé no s'expliquen per què no han de passar, que és allò que sempre diem, la pedagogia. Aquí hi ha transports de govern i el govern tenen com a fer molta pedagogia perquè la gent entengui que aquell bus no és per ells, aquell és pels estudiants, perquè tothom es pugui bellugar, perquè el desplaçament de masses d'Andorra està molt complicat.
Ara també una altra cosa, Elisa, nosaltres hem anat al col·legi de peu i quanta gent agafa el bus per dues parades també.
Això també, però mira, una persona molt entesa amb el tema de la mobilitat va dir que el número de persones que va augmentant i augmentant, augmentant. Abans es col·lapsarà el país, em va dir, la mobilitat, que l'energia elèctrica, per dir-ho d'alguna manera, no? I ja estem aquí, simplement estem aquí. La mobilitat crítica, crítica, moure's. I com tu dius, sí, sí, pots anar a peu, sí, clar que sí, pots anar a peu, però clar, tots aquells que tenen que anar al col·legi, inclús el Liceu Francès, l'altre dia llegia que estan a tope de gent i que han de fer més aules al Liceu, pel BAC. Clar, s'ha pujat molt i aquestes coses s'han de tenir en compte, no? Vull dir-te fins a on hem d'arribar.
És el que dius tu, si cada cop hi ha més habitants, les infraestructures són les mateixes, els mateixos col·legis, no? Hi ha inclús les carreteres que hi ha, hi ha l'espai que hi ha, l'autobús que és.
No podem, o sigui, no, a cada un té la casa seva, no? I a cada seva tu saps quanta gent hi cap. Tu pots tenir molt bona voluntat i dir, bueno, que vingui tota la meva família, però si la teva família són 40, difícil, eh? A no ser que tinguis un xalet super, super grandiós de posar els 40 en un pis, encara que tingui 4 habitacions. I això ho traspasses en un país que és el que és i que té les característiques que té i que jo estic molt contenta de que estigui a les muntanyes i gaudir de tot això, però clar, no pots embotir ja tothom.
Sí, tenim un cert límit. Bueno, ho veiem des d'ahir, que bueno, des de dimecres al vespre, que ahir amb la Diada de Catalunya molta gent ha aprofitat a fer el pont, bé, doncs flux a la frontera, pàrquings doncs plens.
I ens hem salvat, perquè aquest any em sembla que avui divendres tenien classe els escolars a Catalunya, sí, que si sí. Avui tenien pont ja, això estava...
Bueno, quan hi han anat, també.
Bueno, això és una altra història.
Això que tinguin i que vagin és una altra cosa, no?
És una altra cosa, més al principi de curs, no? Però sí que jo crec que sí, a més que ha sigut un pont d'aquests de manual, ostres, això està saturat.
Ara... Tampoc ens interessava perquè encara no tenim neu, o sigui...
No, clar. Estaria tothom fent cua, no?, a la carretera.
Sí, això és una cosa que, bueno, parlant justament del transport, bé, hi ha una campanya, diguem, vigent per la seguretat dels infants als medis de transport, autobusos, vehicles particulars. És cert que moltes vegades es veu cada cosa que et dius, aviam, estàs transportant el teu fill dintre un vehicle, ni lligat, sentat a les passes de davant, no té l'edat requerida, dius, ostres, dius... va bé a vegades doncs, fer aquesta, diguem, vacuna de recordatori, per dir-ho així, a les famílies, tant o als professionals, també.
Si ho fan, senyal que en troben, saps? Vull dir, a vegades tots n'hem vist, d'allò, la gent pensa, no, anem aquí a la cantonada, no passa res, però és quan sí. Passen les coses, i després plorem tots, no? No costa res posar una mica de por al cos, no costa res portar la canalla ben lligada al cotxe i t'estalvies un disgust, saps?
Ja em mires, ja. Ja saps el que diré. Aquestes campanyes s'han de fer tot l'any, no és al començament. Ara, perquè comença l'escola, anem a fer el començament. Això és un recordatori. Això està bé de fer un recordatori. Però són campanyes que s'han de fer. Aquest matí estava llegint també que han començat han tret un tema de que 63 vehicles han estat sancionats per sorolls.
Ho tenia a la guera, sí. També.
Evidentment. Un 99% d'aquests vehicles són ciclomotors o motocicletes. Això ja ho sabem. Ho has de fer tot l'any, no és quan, i m'han dit després, estàvem allà parlant i un company meu m'ha dit que a la Comella van començar a veure vehicles que anaven allà velocitats, etc, i que arreu d'això han començat a fer això. No tenim que esperar que passin les coses. Tu saps que jo soc molt de prevenció, avançar-nos, prevenir i tenir en compte el que pot passar, i no només un camí, diversos. Si sempre és el mateix, comença l'època escolar, notícies, els pares bojos perquè han de comprar material escolar, els centres, les papeleries i els centres comercials estan bojos per rebre material escolar, estem igual, no? El lloc que dius.
Sí, sí, sí.
Surto de les vacances, ve el calvari, comença a córrer per buscar el material escolar, després el nen adaptar-lo als horaris. Hi ha molta gent que ja està prevenida, el seu discurs ja m'ho ha dit, ha estat previngut, ja tenia mitja coses fetes, i només era allò de
tant els horaris i ja està. Ajustar, però no tothom va així, ja ho saps.
No.
Ai, hòstia, porta'l tu al nen, hòstia, si el cotxe no du les cadiretes, no sé, aquest estiu, si no he canviat les cadiretes de cotxe 20 vegades, no ho he fet cap vegada, saps? Al final, que si els avis, que si no sé què, no sé quantos, o sigui, a casa ho tenim claríssim, però les cadires no hi van.
Com són trajectes molt curts, en distància, no en temps, en distància, es pensa, no passa res. Això no passa res. Que ja el coneixem bastant bé aquí a Andorra. Si són 100 metres, si més són 100 metres per portar el nen, sí, però en aquells 100 metres pot passar molta cosa.
Sí, és el que diem, o sigui que et pots fer un esguinç baixant el graó davant de casa, per sí, dir-ho així. I aleshores aquest risc zero la gent no el té assumit, no? Justament per aquest entorn conegut.
Clar, sí. Però com a molt, o sigui, posen mesures, saps? Vull dir, si al final, si els crios han d'anar amb una sèrie de mesures de seguretat o no poden anar amb moto, hosti, he vist canalla molt petita que no toquen ni els estreps de la moto i van de paquet amb una moto.
Hi ha alternatives per això també?
M'imagino que sí, no soc, fa molts anys que no soc motorista, però segur que hi ha maneres de fer-ho, saps? Ostres, una mica de coherència, no? Que al final és que és una criatura, saps? La teva criatura, se suposa, saps? Cuidado.
Sí, Elisa, tu també has tingut de veure cada cosa, que et dius...
Sí, jo... A veure, jo sempre he sigut conscient dels accidents que pots tenir quan portes unes criatures al cotxe. I tot i així, me'n recordo una vegada que tenia la cadireta del nen a darrere i el nen estava ben lligat i era petit, tenia, no sé, uns 6 mesos, ben lligat, ben posat i tal. Per lo que sigui, la cadireta no estava prou, no sé per què, no estava prou...
Travada.
Que en un moment, i a més venia des de fora, o sigui, i vaig tenir que parar, però no de cop, no, sort. Allò que poses una mica el fre, pues perquè ja veus que hi ha gent endavant, cotxes endavant i tal, i la cadireta es va tirar cap endavant, que em vaig donar un susto horrorós, no? I imagina't, això tenint tots els cuidados, eh? O sigui, ara imagina't que no... Que passis una mica de dir, bueno, va, no ho pots fer-ho. Però jo crec que la gent ho té bastant integrat, això, vull dir-te, no?
Fins a una certa edat, a partir del que dius tu, quan són petits, tinc sí, totes les cuidados de posar la cadireta, etc. A partir sí, del moment que comencen a ser una mica autònoms, entre les presses, bueno, sí, i això, fica't a dins, fica't al cinturó, no passa res.
I que se'l treguin, que de vegades això també, eh? El meu fill s'ho treia i tenia unes loteres que no vegis, no?
Sí.
Però sí, has de tenir en compte tot això.
Sort que els cotxes avisen, eh? Ara quan algú es deslliga dintre es pot apitar allò, que sembla una nau especial, eh?
I del que dius, després també hi ha l'altra paradoxa, que dius, no, si nosaltres quan hem patit, a dintre del 124, el 4L o el Renault 12 dels pares, anàvem a 4 o 5 germans, cap lligats, i arribàvem igual, no?
Igual som els afortunats.
Sí, però si eren 4 o 5 ja estava bé, perquè estaven tots, ja no podien moure's.
Anaves compactat ja, o sigui.
Però a la nostra època no era del tot obligatori, els cinturons tampoc.
Tampoc.
De fet, els cotxes, quan jo era petit, no n'hi havia cinturons a darrere. Jo me'n recordo, un cotxe a casa que no havia cinturons. I anàvem allí estirats amb... Ens ficaven la prevenció, ens ficaven coixins, saps, per si queiem, jo me'n recordo un coixí.
Sí, tant que hi ha un estudi que també de tema de treball, fins i tot està centrat en el que és a les ciutats, problemes incidències a les ciutats. Tots aquests ninots que portem al darrere, ninots darrere del cotxe, que queda molt maco, sí, això és un gran perill també. I la gent no és conscient d'això. I abans no portaven els ninots, portàvem els cistells, portàvem el berenar, el pa, el vi, l'ampolla de vi allà a punt de... O sigui, és aquella cosa de moltes vegades comenta, abans, sí, però és que amb el que ha passat abans i el que s'ha detectat s'han tingut que fer unes normes. Abans aquestes normes no estaven redactades i ara sí estan redactades i s'han de complir, sí, perquè al final són aquelles coses que estan pensades per recordar-te el per què ho has de fer, perquè si no això, la responsabilitat ja hagués desaparegut de la societat, segur.
O també pot servir per alguns pares fer entendre les lleis de la física de la massa per la velocitat per entendre les coses i dir, mira, dius, tens dificultats en matemàtiques o en física? Dius, ara t'ho explicaré, no?
Aquestes de literatura és posar pa.
Bé, donem idees així pedagògiques, no? per dir-ho així. De lo que deies tu abans, Bruno, sobre la contaminació acústica, bé, medi ambient, i el ministre, el senyor Casal, ho ha dit, hi ha un estudi que es farà de contaminació acústica amb uns mapes. És cert que agents de circulació Andorra la Vella, corregeix-me si m'equivoco, Escaldes també potser...
No tenim potestat...
Per sancionar.
O sigui, hi ha potestat per sancionar, però no tenim la potestat de fer-lo, perquè no tenim els mitjans.
D'acord.
O sigui,
es pot agafar la matrícula, per dir-ho així, constatar-ho i passar-ho a policia o no?
Tampoc, perquè tampoc. Has de tenir un sonòmetre i has de registrar quants decibelis en aquell moment, a unes revolucions... Sí. Les primeres revolucions, ja has d'apuntar els decibelis i en funció d'això es fa la sanció. O sigui, el tema és que no hi ha el material i allò va als diners. I després ja tot això és potestat de la policia, per dir-ho així. Els agents de circulació també tenen part de potestat dins del que és el nucli urbà i dins del que és la parròquia, però després hi ha uns conflictes entre el ministeri i els comuns en què això és potestat de la policia, perquè han de fer campanyes, etc etc etc. És allò que et dic sempre, és tot l'any, no és quan ens sembla bé o quan passa alguna cosa, que hem de treure el gos a la porta perquè vegin que a casa meva té un guardià. No, el gos ha d'estar sempre visible, si no, no podem fer res. I la gent, a poc temps després d'aquestes campanyes, la gent se n'olvida i ja està.
Sí, perquè del que dius, diguem, l'alternativa seria constatar-ho i demanar que la persona torni a passar a l'inspecció tècnica de vehicles.
Sí, però estem sempre la modificació, en aquest cas, el que és el tub d'escapament. Les modificacions la fa la persona. Si jo tinc una moto nova i faig una modificació del tub d'escapament, fins que la policia no em controli, no seré sancionat. Amb la qual cosa, jo tiraré fins al dia de la inspecció tècnica. Faig un canvi, poso un altre cop a l'escapament d'origen, vaig a l'inspecció tècnica, aprovat, i torno a fer el canvi, ja està. O sigui, feta la llei, feta la trampa.
Jo volia fer un parèntesis, perquè és una de les coses que a mi sempre m'ha sobtat, entre altres coses, perquè per allà als anys 90, més o menys, aleshores s'encarregava de tot això el Ministeri d'Indústria.
Actualment també.
I hi havia una persona que era el ex director de FEDA, que estava molt a sobre d'aquest tema. I abans d'això, us en recordeu quan els cotxes estaven trucats? Aquí a Andorra en teníem molts. Val? Bé, dit això, es van fer moltes campanyes en el sentit de dir, a veure, s'ha acabat aquesta història de canviar dels gasos d'escapament, això s'ha acabat, d'acord? I semblava que havia anat bé en un temps determinat, no? Ara tornem a estar al passat i estem fora de totes les normes europees, ja que ens volem fer més europeistes d'alguna manera, doncs comencem per la A, no? I això és que tu fas el mateix. O sigui, aquests cotxes que arriben a Suïssa, per exemple, perquè se'n van, imaginem que van esquiar a on sigui de Suïssa, és que no, allà és molt, molt clar, eh? Això no pot estar així, ho sento, vagi-se'n o el cotxe es queda aquí. Així és de fàcil. No, són coses que ja no és, com t'ho diria jo, és que està fora de totes les normes de convivència. Simplement no pots anar a molestar a tota la població perquè tu vols fer carreres, em sembla molt bé. Vés a fora.
Vés a un circuit.
Vés a un circuit o vés a fora, vés a Espanya, vés a França, vés on vulguis, però deixa'ns estar tranquils.
Sí, em fa una mica la sensació que, si bé dius tu que hi ha motos que... Perquè és fàcil de manipular una moto.
Motos i cotxes.
També hi ha molts cotxes d'alta gamma.
Aquí
veiem molt,
aquí
aquests cotxes esportius que van fent accelerons sense venir a cuento pel mig de la ciutat. I sembla una manera més un reclam de mira quin cotxe tinc, no? O mira allò. Recordo una mica quan anaves a Londres, no? I passaves pel voltant de Harrods i allà al voltant també anaven passant tots els... fotent accelerons amb el cotxe, no? Pues una mica el mateix, no sé, un diumenge estava per Prat de la Creu i per allà anàvem passant amunt i avall i vinga accelerons i vinga allò, saps? jo crec que s'ha de ficar una mica de allò. Jo visc aquí en camp i aquí que ressona tot, saps? Quan és el capvespre, saps? Els que passen per la variant amb el peu a fondo, saps? Pues, hòstia, retomba tot el, saps? No. Tot el poble, saps?
I la contaminació, a veure, abans clar. També hi havia controls de contaminació de l'aire, vale? Els òxids de sofre, els òxids de nitrogen, a veure com estaven. Bueno, pues, s'ha de fer alguna cosa, no? Per estar d'acord amb les normes europees i amb la nostra Constitució, que també és important, no?
Aquí ja és un tema de respecte.
Clar.
Tots hem sigut joves en algun moment. Sí. Jo també he tingut una moto vella i tot això, i l'hem foradat a l'escapament allà per fer una mica més de soroll, però era la típica moto que anava i feia ni, dius, no s'escolta ni estan al costat.
Sí, no.
Però hi havia una cosa, que és el que dius tu, no? Mentre anaves per la carretera, que no hi havia nuclis urbans i tot això, allà feies una mica el gamberro, però quan arribaves al nucli urbà paraves. Havia aquell respecte perquè sabies que el veí coneixia, tothom es coneixia i sabien perfectament el que hi havia aquí. I era la cosa de no et vull molestar perquè sé quines són les conseqüències i no vull quedar malament amb tu. És el tema del respecte que hi havia amb
tu. Exacte. I que si no et deia nen...
Exacte. Que a més això portava pues, a que ens deixessi fer fins a un cert moment, fins al moment que tu dius, nen, ja està. Vale, ja s'ha acabat. La moto al garatge. Queda molt maco, molt bé, però després és la continuïtat. Però actualment és això, és... S'han de fer campanyes quan la gent es queixa? No, les campanyes s'han de fer sempre. I això ja és un tema del Ministeri d'Interior, sí. Que és qui coordina la policia i tot això. Ells encantats de fer campanyes i jo sé molts que estaran encantats de que estiguin fent campanyes, que se li vegin,
però
això
multes.
És una altra també.
S'ha de fer multes, sí, s'ha de multar. Sí, s'ha de multar. Mira, em va passar una... és una anècdota, eh? Amb un pàrquing Caldea. Baixo de fer gimnàs, me'n vaig al pàrquing i sento un soroll horrorós que em pensava que eren els motors aquests que utilitzen per els martells.
Els pneumàtics.
Sí. I dic, ostres, deuen estar... No, era un cotxe d'alta gamma, amb el motor engegat, però parat. Estava parat i brum, i brum, i brum.
No, fent soroll.
Bueno, pues vaig anar allà i li dic, perdoni, dic, miri, el que està fent està contaminant tot l'aire que hi ha dintre d'aquest pàrquing i, a més, és tan dolent per vostè com per mi. Seria tan amable, sisplau, de parar el motor i tal. Ah, perdoni, no, en aquest cas, perdoni. Dic, si ha de marxar, doncs marxi. Però si no, apagui el motor, sisplau. Sí, d'acord, i ja està. Però bueno, jo no sóc l'educadora de la societat en aquests casos, no? Que ho faig perquè és que em surt així, per és un toc d'atenció de dir això no es fa, i ja està. Però jo crec que des de les administracions tindrien que també veure com arregles aquest tema. Per però, el que diu ell, pel respecte.
Per respecte.
Sí. Bueno, després hi ha un tema de el que deies tu, Joan, no? De quina capacitat o quin nivell de mesura de l'ego de la persona per tenir aquest comportament. Bueno, també. Aquí ja pot ser un tema de psicologia, diguem, ja molt ampli.
No és un tema de gamarrisme juvenil, no? Sinó és un tema més de escolta, vull fer-me veure, no? Bueno, aquesta gent està aquí, conviu amb nosaltres i ha de conviure amb nosaltres i així ho hem volgut, no? Almenys el país ha permès que vinguessin aquest tipus de gent.
Estem definint indirectament un youtuber, per exemple.
Per exemple.
Hi ha molt resident aquí, molt d'aquí, que també...
Té... Sí, sí.
També,
sí,
també.
Sí, però no sé, se'm fa difícil de veure algú de tota la vida d'aquí fotent accelerons al Prat de la Creu, eh? Passejant-se amb el Ferrari igual sí, no ho sé, bueno. No és el meu cas. no puc anar a accelerar al Prat de la Creu i fer soroll. Però sí que és veritat que la llibertat d'uns no acaba on comença la llibertat dels altres. Per tant, si a tothom ens molesta una mica el soroll i a tots ens agrada poder anar passejant pel carrer sense haver d'aixecar la veu, no? Llavors, quan passo al costat al Ferrari de torno cridant, no? Ostres, haig de fotre'm aquí a cridar, sí, o haig de callar fins que passa, llavors puc continuar. Potser sí que caldria fer campanyes constants de lo que estàvem dient, no? Una mica del respecte, no? Del respecte a les normes, el que dèiem de la canalla, la criatura, respecte al medi ambient, sigui sonor, sigui contaminació, no? recordar la gent que viu en societat, saps? Que no estan sols.
No, i que aquí de Ferraris i Porsches hem vist tota la vida, o sigui, jo, ja, moltes persones, molts familiars que han vingut aquí, un Ferrari, ah, un Porsche, vale. Sí. Un Ferrari, sí. És de fulanit, és de menganito, sí. Però que és un Ferrari, vale, i...
Sí.
És que al principi sí que impacta, veus un Ferrari, això, però després ja jo ho assumeix com una naturalitat, o sigui que aquí nosaltres un Ferrari, ara no és el Ferrari de fulanito. No, perquè és el Ferrari del fulanito, i ja, però és un Ferrari, és igual. O sigui.
Bueno, hi ha un d'ells que ara ja està fora de les fronteres, que no...
Sí.
Però bueno, ja no li farem propaganda. No li cal ni li convé. Ara, del que dieu també, el fet és que abans Ministeri d'Indústria sí que regentava el tema de l'ITV, avui sí. Dia és una subcontractació amb una empresa forana, ha crescut el parc de vehicles, o sigui, clar, suma i afegeixes problemàtica, dius, de l'expansió que hem tingut també, dius, bueno, molt bé, doncs la policia, no, com deies tu molt bé, Bruno, no té l'eina. Molt bé, doncs tens 24 hores per presentar el vehicle a la ITV per fer el control pertinent. O acompanyes el vehicle en aquell moment per fer-ho, perquè ja deixes 24 hores, és massa llarg.
Sí.
Feta la llei, feta la trampa, com deies tu.
Exacte, però has de tenir un motiu, també, judicial. Mm. Estem al tema aquell de...
Del límit d'un...
Ja, saps? Que et mossegues la cua. Pues tens que anar buscant. Aquest departament, el Ministeri d'Interior, detecta, la justícia aplica el que és la sanció, però els agents de policia són els interventors. Si jo t'enxampo a tu en aquell moment que ella t'acusa de que estàs fent massa soroll en un aparcament amb el cotxe, fins a quin punt pugui obligar-te a desplaçar-se a la ITV. I si són les 11 de la nit... No crec que la ITV estigui algú. Saps? És tot aquestes coses que a mi em sorprenen, i no de la millor manera, però a mi em sorprenen que fins ara, i estic segur que algú ja ha mencionat això, fins ara no s'ha donat les passes per preparar-lo en el cas D. O sigui, en el cas A, el B, en el cas B, el C. I preparar-se per un futur, fer els controls com Déu mana, de que la policia que tingui les eines, perquè té una furgoneta de trànsit que poden portar perfectament allà, tenen el sonòmetre, etc, etc. Una, per nosaltres, em sembla que és poc. Amb el parc que tenim ara actualment i les intervencions que tenen, s'ha d'invertir una mica més en material, també.
Bueno, ho deixem
I una cosa important, burocràcia cada vegada més. I estem a les històries d'Astèrix a Roma, vale? Que tens que no vagi aquí. I això sí que em fa molta pena, perquè jo sempre presumia de que al meu país això no existia i que tot era molt fàcil i que parlaves amb la persona que tenies que parlar, mira, això, i era en 5 minuts ho tenies. Ara s'ha burocratitzat i això és i un lloc tan petit com el nostre, això que tinguis que fer, la responsabilitat desapareix, perquè com que hi ha tantes persones que estan implicades amb aquesta via, doncs en algun moment això es perd, el que has de fer, i aleshores el que queda perjudicat és el ciutadà. Això és una altra cosa que també hem d'eliminar, sisplau.
Sí, del que dius, Elisa, és cert que tràmits doncs, té una certa saturació i també potser una mancança de personal per tots els...
De vegades no és treure serveis que hi ha entremig que dius, però això per què?
Bueno, també potser hi ha hagut una adaptació normativa que no teníem amb moltes coses per la dimensió que teníem i que avui dia et dius, bueno, és que estàs envoltat, o sigui, avui dia s'entén que un producte comercialitzat a Andorra, en gran part, excepte alguns medicaments que venen fora de la Unió Europea, passen per una homologació dintre del cabal comunitari per temes de seguretat, d'higiene, del que fos, no? Després cada país té les seves regles, però clar, tampoc no pots ser Macau per dir una cosa, que vens qualsevol cosa de qualsevol qualitat a qualsevol preu, amb quina seguretat doncs, per al consumidor, l'usuari i la salut també.
No, però jo entenc el que diu ella, no? Que a vegades hi ha, potser hi ha amb voluntat, suposo, de fer-ho, de voler-ho fer molt bé, no? Al final s'han complicat coses potser massa, no? Ostres, l'altre dia parlàvem amb un company que és empresari i em deia, ostres, estic obrint una societat i porto 2 mesos per obrir una societat, saps? I, no pot ser, ostres, a Londres fan al revés, jo te l'obro, però després no compleixes, te la tanco, saps? I,
exacte.
Són maneres de fer les coses, no? Llavors, com diu ella, un país tan petit com és Andorra, ostres, doncs igual podem agafar la versió àgil de cada cosa sense perdre una mica el control, tampoc, saps? Vull dir, al final és pensar una miqueta racionalment, no? I si un procés, doncs, hi ha 4 passos, igual analitzar si són 4 els que necessitem o potser podríem fer-ho 2, saps? I no cal implicar potser tanta gent, no sé. Però clar, vist des de fora és molt fàcil, un cop estàs a dintre i un cop la roda gira tant, saps? I porta tant temps girant, canviar-la, ojo, eh? No és evident.
I després també tens, abans, per exemple, hi havia una persona que s'encarregava de tota una sèrie de coses. Una, quan aquesta persona es jubila, en posen 3. És que la persona que s'ha jubilat era magnífica i ara en necessites 3, o què passa? Això ho hem vist tots, eh?
Sí, potser el temps de tractament també, que la persona tractava, doncs, 100 carpetes al mes i al final, doncs, s'acumulaven, diguem, els deures i potser necessitava un substitut i no el trobaven també.
No, la qüestió és que igual que en una empresa, tu tens un equip a l'empresa, l'equip es va renovant, cada 30 anys, si és necessari, no? I aleshores tot funciona, però clar, si tu no penses en aquestes històries, et trobaràs, com estem ara, molta burocràcia, i les coses es perden, i molta burocràcia.
Estem tenint un canvi generacional molt complicat.
Sí, perquè segons com, la persona, doncs, que jubila o que el substitut no sempre és fàcil de trobar, o no trobes?
No, és això, és el que diu ella, és que abans hi havia una... t'implicaves més a la feina, encara que cobressis una mica menys, això t'agradava el que feies, doncs t'implicaves més i anaves fent. Per això abans tenies una persona i ara tens 3. D'aquelles 3 que s'impliquin, això manca temps, sí, però és que ara mateix la generació que ve ara és: jo vull guanyar diners i vull treballar poc, perquè per això m'he tret 3 màsters, 4 màsters ja, però és que la cosa no va així.
Jo això m'hi he trobat, jo soc director d'una empresa i jo havia entrevistat gent que acaben de sortir de la universitat i diu: aquest és el salari per començar. No, que jo he estudiat una carrera. I diu: bueno, tu, jo i tots els
tots.
Que venen aquí.
Saps? Jo també, i quan he entrat, mira, quan he entrat de rentaplats. He començat a treballar de rentaplats perquè no trobava del meu i necessitava.
Però és el que dius tu, és cultural, és generacional.
Sí, la generació que ve ara és això, és una generació molt preparada, sí, però quan arriben després i obren la porta de la realitat, no els agrada. I com no els agrada, doncs, ja, nano, però és que aquesta és l'única que hi ha, no tens 3 portes. Això no és com els programes de televisió, que tenies 3 portes i podies seleccionar. No, només hi ha aquesta porta. I quan surts d'allà, és aquesta. I has de passar l'umbral de la porta i això és el que tens. I això és un problema que no és només a Andorra, eh? És a tot arreu, s'està trobant a tot arreu aquest problema. I després està el tema de el que diu ella, aquella persona segurament s'ha autoformat ella.
Exactament.
Ha fet ella també tot el procés perquè era algú nou.
Exactament.
Segurament ha conegut alguna persona o ha trucat alguna persona que treballava en una altra administració d'un altre país, s'ha informat i ha fet l'adequació, i tot està registrat ara. O sigui, la generació que ve ara només té que seguir els procediments, els processos. Però
No s'impliquen. Aquest és el problema. No s'impliquen. I tu, quan tens que agafar algú, has de tenir en compte, no tan sols perquè és una qüestió electoral, ¿vale? I aquí, pues, molt bé, vingui vostè perquè hem guanyat els que tenien que guanyar i el posa. Però, escolti, aquesta persona d'això no en sap. És igual. Bueno, pues, aquí estem. No, home, no. Siguem una mica seriosos.
Després del que dieu també, hi ha, potser per algunes persones, que et dius: molt bé, el procés és aquest, però dius: mira, per lo que faig, per lo que em paguen i tal, no intento millorar el procés, aquesta mentalitat de millora, d'implicació, de millora contínua i tal, s'ha perdut, i és una frase que vaig sentir la setmana passada i ho vaig dir aquesta setmana a la tertúlia. Temps durs fan homes forts i espavilats, temps fàcils fan homes febles i no implicats. O sigui que estem en aquesta fase ara.
I després m'agradaria posar una cosa sobre la taula. A vegades jo m'he trobat, has de contractar potser no la persona que necessites per aquell lloc de treball, sinó la persona que hi ha disponible en el mercat de treball.
També.
Estem en un moment que la societat andorrana, doncs és complicat trobar gent que necessites, o gent especialista que necessites per treballar. Llavors dius, bueno, doncs hauré de cobrir aquest espai, però l'haig de cobrir amb algú. Doncs mira, el menos malo, saps?
També.
Però clar, potser no és això, saps? I és tot una mica conseqüència també del moment que estan vivint aquí, fruit d'aquest èxit de país, eh? Al final està sent molt complicat de que m'ha trobat aquest estiu, de voler contractar una persona, no trobar-la a Andorra, intentar portar-la de fora, quan va començar a mirar el mercat immobiliari, que no hi havia res, saps? Veure després els pisos que hi havia disponibles, més de 2.500, 3.000 euros, Joan, m'interessa molt la feina, m'agrada molt el que m'ofereixes, però no surt a compte amb que de Barcelona, en aquest cas, saps? I això també, al final, jo crec que també ens portarà una miqueta, no? Pues a això, ostres, si ja fico una persona que no és la que ha de ser, que a més li estic fent fer algo que no ha dissenyat ell, saps? I que a més soc d'una generació que m'implico menys que abans.
I que l'has de formar.
I que l'has de formar. I que l'has de formar,
que l'has de formar i que es vulgui formar, perquè potser no li agrada i no voldrà, no tindrà ganes d'informar. I el que dèiem abans, no, escolti, jo estic aquí per guanyar diners, punto, s'ha acabat, i lo mínim. Clar. Perquè no estic implicada, perquè també hi ha molta gent que està fent una feina que no li agrada, és el que dèiem, i com que no li agrada no s'implica, i perquè veu el que sigui. El mercat laboral està realment molt, molt, molt tocat.
Bueno, el que deia el cap de govern fa pocs dies, ahir en sessió de Consell, si no m'equivoco, deia que bueno, la cosa no és que es vulgui fer la guitza per als permisos de treball, s'ha obert una quota de 180 doncs, avançada, diguem, de la futura quota, però és el que dius tu, Joan, dius quina adequació trobo entre la realitat econòmica de cost de la vida del país corresponent a la necessitat que tinc de mà d'obra per cobrir-la. O sigui que ho hem dit moltes vegades, és morir d'èxit i el peix que es mossega la cua.
És així, i a més, si haig de portar algú que sigui titulat, algú que tingui un grau de formació elevat, perquè ara han obert una sèrie de quotes només per gent titulada, una sèrie de... aquesta persona vindrà a cobrar molts diners, o voldrà cobrar molts diners, evidentment, una persona titulada, amb una experiència...
Perdona, ja no és cobrar diners, poder viure.
Exacte. Poder viure. O sigui, necessito tenir molts diners per poder viure a Andorra, no? Llavors, vale, i això d'aquí ho haig de traslladar al client. Quan el client inclús a vegades és govern, diu, ah, no, jo això no penso pagar aquest preu, eh? Mínim, escolta, tenim un problema, aquí hi ha un mismatching, no? de lo que pot pagar el govern, o que poden pagar les empreses privades, perquè també passa, les empreses privades van com van també, saps? Algunes van molt bé, però altres els hi costa, saps? O sigui, s'està creant un mismatching, saps? Que al final el que ens està frenant som els que tenim empreses, eh? És la meva visió d'això, eh? I llavors has de començar a fer pues, solucions imaginatives, pues, tinc una empresa a baix, que em contracta no sé què, em fa una factura aquí, perquè és que no pot fer altra cosa, saps? No pot fer altra cosa.
Bueno, jo he passat un discurs de vine a Andorra, el discurs ara és no vinguis a Andorra. Però per què? No vinguis. Sí, però és que jo tinc la titulació, estàs molt preparat, molt això, però és que primer, no et pagaran el que tenen que pagar. Clar. Després, troba habitatge.
Sí, sí, aquesta és la principal.
Troba habitatge, que està el problema com està. Després, menjar, etcètera, o sigui, no et compensa. Per això et deia abans, és viure, ja no és que tinguis una empresa que et pugui pagar el sou que tu creus que et mereixes, perquè al final, si tu estàs titulat, demostres tot això, jo crec que una empresa privada ho pagarà, però ho acabes de dir, govern no. Aquest és el nostre sou, i el nostre sou com està estipulat i està legislat per govern, és aquest.
És això.
Evidentment, la gent aquí, i això també afecta la generació que ve ara, que agafen, no, és que jo caps de setmana i festiu vull festa i vull cobrar bé, però tranquils.
Pues tal com va el món, tal com està ara el món, que en general, com s'estan movent les grans potències, Estats Units, Rússia, Xina, ja no parlo ni de França ni d'Anglaterra perquè ja són menores.
Índia també.
Índia també. Tal com està això, per favor, a on anem? Aquí, que és un país tan petitet, que sempre he pensat que Andorra podria ser un exemple de com ha de ser un país i com s'ha d'aplicar tot el que diu la Constitució, és a dir, els drets humans per tothom, que tinguin una qualitat de vida, que ara no hi és, d'acord? I això, estem molt lluny, ens hem allunyat molt. I la situació és crítica i sembla que no se'n donin compte. I la joventut, jo em sap molt de greu per ells, però no veig quin futur hi haurà. Vale? Perquè abans dius, bueno, jo me'n vaig a un altre lloc, a on?
Si està complicat tot
arreu. A on te'n vas? Vale? A Europa, a on? Estats Units, vamos, jo no, ni, mentre hi hagi el que hi ha, no hi penso posar els peus, per res, no? O sigui, hem de pensar, hem de formar també els nostres nens i els nostres joves amb la realitat, que és molt important. No somiar a truites, eh?
El que està clar és que la joventut d'ara de 20 anys, els que fan ara els 20, entre els 16 i els 20, són la primera generació que han d'emigrar. Abans els rebien, sí, molts, i els nostres andorrans, els nostres fills andorrans, ara han de sortir, sí, del país. Si volen fer el que els agrada, uh-huh, si volen, uh-huh, practicar el que han estudiat, han de sortir fora.
Però cuidado, estic completament d'acord, però és que fora, d'aquí res, d'aquí res és demà, a veure si ens entenem, eh? Tampoc hi haurà, perquè la cosa està complicada, de moment.
És així.
Això el que dieu és un cicles que, si fem una mirada en el retrovisor de 80 anys enrere, a Andorra hi havia molt menys habitants que avui dia, però els andorrans, per la tipologia de país, doncs, anaven a collir fruit, anaven a fer baremes, emigraven per subsistir o per tenir, doncs, millors garrofes, diguem, dintre la cistella, i avui dia, doncs, amb un altre, diguem, paradigma és, doncs, sí, però sortiran, aniran, es formaran, faran una part de la carrera fora, o serà una fuga de talents per després tornar al país o no, també.
Bueno, n'hi haurà molts que no tornaran mai. I això és un problema per al país, perquè tu has gastat uns recursos del país en educació, en sanitat, doncs, per formar aquesta gent, no? I el país no s'ho veurà mai retornat, això, saps? Ja hi ha molta gent que torna, però és, com dieu vosaltres, les oportunitats que hi ha aquí són les que hi ha, saps? Llavors, torna molta gent que ja ha fet el seu cicle, no? I a vegades el que ve és a buscar la tranquil·litat o, no? Una altra història, saps?
Jo compararia el que passava a principis del segle XX, abans de Fassa, perquè abans de Fassa hi havia molts andorrans que estaven immigrants, perquè el mateix. Comença Fassa, comencen a necessitar personal, obrers sobretot per treballar, etcètera, etcètera. Comencen a venir també andorrans, però no masses, però sobretot després, quan ja anem cap al 40 i comencen les guerres, vale? I sobretot després de les guerres, és quan hi ha el boom i quan, evidentment, molts andorrans tornen d'allà on estaven. Primera, perquè hi havia guerres i se'n van. D'acord? I si tu vols, potser sóc una pessimista, ara estem en un altre moment difícil com aleshores, eh? I la incògnita que tens és, i, bueno, i què passarà?
Sí,
no sabem, no?
Bueno, hi ha un joc d'escacs que no estem convidats a la taula, de com volem veure les fitxes, i
a mi no m'ha trucat, eh?
No.
Vosaltres no ho sé, no.
I com els escacs els agrada molt als russos, doncs, per històricament, no recordem els partits de Karpov i de Kasparov, per exemple, sí. Però aleshores, bueno, ja veurem. I dona la sensació que el que està de l'altre cantó del taulell no en sap massa de jugar escacs.
Però escolta, la pròxima tertúlia ja saps a què has de convidar.
No parla català, o sigui que no, ho tenim complicat. Bé, per anar tancant programa, ahir, doncs, a sessió de Consell, amb diguem, un reconeixement emotiu per la Judit Casal, que té que deixar el seu escó per motius de salut. Cert que, ho comentàvem ahir, nosaltres tenim, doncs, unes sessions parlamentàries a anys llum de dignitat, respecte i comportament que es pot veure en altres cambres i esferes de països veïns, no?
Sí, això...
Que és molt honorable.
Sí, no, el tema de la Judit, pues, a mi em sap molt greu per la malaltia i tal, però també és una posició de dir, bueno, pues, fins aquí hem arribat, no? I per tant estic completament molt emocionada de tot això, eh?
Sí, es nota que aquí no hi ha color polític, no, en aquesta...
No.
Ja saps que jo sóc totalment apolític. I és el que dius tu, tenim una referència de que tenim uns parlamentaris que es mantenen, s'agafen a les tradicions, el respecte mutu, les discussions que tenen, no pugen de to com a altres llocs que vem, que allò ja no són discussions polítiques, ja directament és anar a fer mal i ja està. O sigui, és amb el tema dels incendis espanyols. O sigui, hi ha necessitat de que l'oposició, o sigui, el que és oposició, de fer oposició no ho saben fer, és aprofitament polític.
Totalment.
Hi ha una necessitat de que l'oposició hagi d'acusar la persona... No, el primer que has d'estar és l'oposició i els que governen de la maneta i anar a escoltar la població. Després que es barallin el que vulguin, cadascun que tregui les seves conclusions, però després, el primer és anar i estar al costat de la posició, de lo que és la població.
Sí.
Després ja fareu el que vulgueu, però aquest aprofitament europeu que hi ha de barallar-se... Això és més... Bueno, ja saps el que penso. Nosaltres no som ciutadans, sinó som un número i és un vot, i ja està. Som un vot.
A mi em dona una mica la sensació, no, que altres països, que això difereix una mica potser d'aquí a Andorra, no? Allà hi ha polítics professionals, i aquí fins ara potser no n'hi ha de polítics professionals. No? Són gent que potser per l'orgull de representar el país, per l'orgull de voler fer alguna cosa bé per la societat o per deixar el llegat.
Però aquests són els bons.
Aquests són els bons, però és que a baix a França i a tot arreu ja no n'hi ha. El que hi ha són polítics professionals. Tu mires els currículums d'alguns que hi ha diputats i se't cau la cara.
N'hi ha que no han treballat mai en sa vida.
Mai. Tu mires el currículum i sempre han sigut des de les joventuts del partit X fins a dalt i anar ocupant càrrecs d'aquests. Dius, mare meva, aquest senyor no ha fet res, no sap res del poble, no. Està aquí per ell, per enriquir-se ell o per agafar contactes o d'això, no? A canvi, aquí em dona una mica la sensació que no és així. I això, jo crec que és això, no? Que encara estan molt, molt propers a intentar fer alguna cosa pel poble, no? O pel seu país, com, no? Pel país que representen, no? Llavors, això fa que pues, la fructivitat baixi una miqueta, no?
Això.
A mi, del que, perdona que talli, Elisa, a mi em ve el cap, ara que parlem d'això, de les... diguem, la revolta estudiantil del maig del 68 a França, agafem una persona com el Daniel Cohn-Bendit, que era estudiant a l'època, és algú que no ha treballat mai en sa vida.
Però ha fet bona feina, també.
També, però bueno, independentment, ja que l'ha fet més bona, més dolenta, però dius, és una persona que, per sort i per moltes coses, ha fet ell bona feina en la seva línia, dius, potser n'hi ha d'altres que no l'han fet tan bona i tampoc han treballat mai en sa vida i han fet política tota la vida.
Això
segur. Sí, podem donar un exemple, l'exprimer ministre francès Albert Hugo, molta gent ha dit, bueno, dius, com ha arribat allà i el poc que ha fet, no?
Sí. No, i hi ha una cosa que a mi em té molt intrigada, sobretot dels polítics, em sembla que a França també, però no estic tan segura, però a Espanya, per exemple, els polítics, quan tu ets un parlamentari, sigui un parlamentari nacional o de les comunitats autònomes, és igual, tenen aquell salari per vida. I dius, per favor, escolti'm, i què és això? Afortunadament a casa nostra no, i espero que mai passi, perquè de vegades jo la monto. Perquè tu, mentre estàs treballant, molt bé, però després, tu saps la quantitat de diners que deuen del pressupost de l'Estat a pagar tota aquesta gent durant tota la seva vida? I els altres pobres, moltes persones que passen gana, això no ho he entès mai.
Però cobraran aquesta pensió i després l'agafaran un lloc, ja només a Espanya,
l'agafaran un lloc
i tenen un salari.
Sí.
És que fa un parell de mesos m'han passat un vídeo que era una entrevista que havien fet, no sé, un canal espanyol o el que sigui, que estava a Suïssa a veure com funcionava el sistema polític. I és més o menys semblant al nostre.
Sí. Sí.
Hi ha algunes diferències que, per exemple, si són parlamentàries, etc., si són elegits com són elegits per el que són els cantons, no cobren. Si tu només vas una vegada...
Claro.
Sí, en aquest cas, els nostres consellers de comú, no?
Sí.
No cobren. Directament no cobren. Com vens una vegada, ja està. i aleshores semblava que en un cantó només cobrava el que és el president, mentre el govern només cobren els presidents. Això
era així, això era així fa molts anys.
Però al periodista li demana després, i quan te'n vas a la política, quan te'n vas, te'n vas, no t'emportes res. Okay. L'agraïment de la gent, ja okay. Està. No, el periodista no va entendre aquella cosa de que, sí. És que faig política perquè vull fer política, ja està.
No, perquè és un, és un servei que tu fas al poble.
No, ara és un negoci. Ara és un negoci.
Ara és un negoci, però aquí a Andorra, per exemple, els consellers de Comú, jo m'ho vaig prendre sempre com un servei al poble. A veure, què s'ha de fer? Que és com es pot ajudar. Bé, doncs es fa això,
que puc
aportar
jo, no? Els meus,
clar,
els meus,
però els meus com a servei, i encantada d'haver tingut aquesta oportunitat i servir a la gent del poble, no? Però l'altre és...
I mentre estiguis lligat al teu mandat, doncs s'entén que hagis de rebre un salari,
si no
una cosa
simbòlica, no?
Exacte.
Viure,
no? Si tens el teu temps, que d'això s'entén, doncs, però...
A Suïssa també hi ha una cosa que és típic de les zones muntanyenques, perquè hi ha ara hi ha carreteres, no? Però fa molts anys no hi havia carreteres, i per tant era més important aquí a Andorra les parròquies i allà els cantons, vale? El govern de Suïssa és molt petit. És molt petit, per dir d'alguna manera. I això sempre ho he dit jo. Ens vam equivocar aquí, perquè el govern aquí és molt gran, o sigui, aquí hi ha 8 parròquies. I això, o ens quedem amb les parròquies, que jo ja m'està bé, o no. Però, i això ve de fer un model típic espanyol. Vale?
N'hem copiat algun cató.
País coparlamentari federal.
Elisa Moixella, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Joan Guixà, gràcies per la teva presència.
Gràcies per convidar-me.
Bruno López, merci per haver vingut.
A tu per convidar-me sempre.
Us desitgem molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.